Perú és un dels països més visitats del món. Hi ha moltes maneres de descobrir-lo i una d'elles és a través del seu immens patrimoni cultural. Des del Machu Picchu, la seva meravella arquitectònica, fins a la ciutat de Cusco. Aquesta tarda, al Viatge B, marxem al País Andí amb una dona que el coneix al detall. Sortim cap al Perú amb l'arqueòloga Ariadna Baulenas, la directora de l'Institut de Cultures Americanes Antigues. La nostra guia és doctora en història, especialitzada en cultures andines i està fascinada per aquest indret del món. Ariadna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda al Viatge B.
Moltes gràcies.
Fa unes setmanes, a més, que acabes de tornar del Perú, oi?
Doncs sí.
Quin ha estat el motiu d'aquest desè viatge ja al País Andí?
Doncs com que estic investigant sobre els inques, ara estic fent una investigació sobre la reina, i per això he anat allà a recórrer jaciments, a buscar documents, etc.
La veritat és que hem de dir que coneixes prou bé el país perquè fins i tot hi vas viure durant 6 anys al Perú, no?
Exacte, estava fent la tesi doctoral sobre el déu dels llamps i els trons a l'imperi Inca i això em va portar a passar-hi llargues temporades.
Hi ha moltes històries misterioses al Perú que són atractives també pel viatger, no?
Sí, la veritat és que sí. A més, hi ha aquest misteri, per exemple, amb les línies de Nazca, que si els extraterrestres, com a científica he de dir que tot això és fals, però sí que dona encara un motiu més per viatjar al Perú.
No? Hi ha molta gent que hi va per aquest motiu, no?
Exacte.
L'any 2005 és quan hi vas per primer cop, ho fas per excavar un jaciment arqueològic, no? Quines expectatives tenies, Ariadna, d'aquell viatge i què et vas trobar realment?
La veritat és que va ser una experiència única. Jo des dels 15 anys tenia clar que el somni de la meva vida era excavar Perú i vaig tenir l'oportunitat de fer-ho en un jaciment realment increïble. Vindria a ser un segon Machu Picchu, només que està menys excavat. I la veritat és que amb certa inconsciència vaig arribar al lloc per incorporar-me amb un equip d'investigadors cusquenys. Em vaig trobar que ens van deixar 3.000 metres, havia de tornar a pujar 3.000 metres, però primer fer un desnivell de 1.500, per tant l'experiència per si va ser aclaparadora.
Déu-n'hi-do.
Però la veritat és que l'experiència d'excavar al mig dels Andes, en un lloc que encara no es coneix, va ser fantàstica, va superar totes les expectatives.
A quin lloc exacte vas anar-hi?
A Choquequirao. De fet, es pot visitar, hi ha rutes que es fan caminant, òbviament, en 2 dies, però, evidentment, perquè aquesta dificultat en l'accés fa que sigui molt menys conegut que no pas altres jaciments del Perú.
Has estat a tot el país o et falta alguna part?
Em faltaria una part que és la selva més propera a Cusco. Conec la selva, però d'altres zones. El que passa que, com que allà no hi havia els inques, no hi he viatjat tant.
I si haguessis d'escollir un lloc, el teu lloc preferit del Perú, quin seria?
La veritat és que és molt difícil perquè el Perú té un munt de jaciments espectaculars. De fet, si no fos perquè existeix Machu Picchu, molts altres jaciments serien motiu pel qual anar al Perú. Però podem quedaria amb Huacacao perquè és un jaciment de la costa nord on es va trobar una governant moxica, de la cultura moxica. Llavors, al ser una dona, doncs crec que és un motiu pel qual selecciona aquest jaciment.
Es va trobar la mòmia, no?, d'aquesta governanta, aquesta dona, no?, que a més, aquesta troballa va canviar tots els estereotips que hi havia fins al moment sobre com funcionava el poder a l'antic Perú, no?
Exacte, perquè per aquella zona es coneixen diversos enterraments de personatges importants. Hi ha el senyor de Sipan, que és conegut com el Tutankamon d'Amèrica, i, de fet, quan es va trobar la dama de Cao, al principi se l'anomenava sacerdotissa perquè no es concebia que pogués ser una governant, no? Fins que les evidències van demostrar doncs, que sí, que existien les dones governants en l'època moxica.
S'ha de dir també que restes arqueològiques al Perú hi ha a cada cantonada.
A cada cantonada i les que no són conegudes.
Per tant, per vosaltres els arqueòlegs és un paradís, el Perú.
Totalment. Jo sempre dic que al Perú tires una cosa en una pedra i et surt un huaco, que és la manera com ells parlen de la ceràmica.
Ara a l'estiu hi tornes, però aquest cop ho fas amb un grup d'alumnes teus, fareu un viatge cultural pel Perú. Com és aquesta ruta, que per cert no és el primer any que la feu, perquè ja l'any passat vareu anar, no?
Exacte, és una ruta que té, entre cometes, la gràcia que jo acompanyo durant el viatge. Llavors, jo complemento les informacions que donen els guies, que normalment és molt més superficial. Llavors fem un curs de formació previ i els acompanyo.
Quants dies dura el viatge?
15.
S'ha de dir que la singularitat d'aquesta proposta és que descobreixes el llegat cultural del Perú, però viatjant fins a la zona nord, que sembla ser que ara mateix és la gran desconeguda en aquests moments, no?
Exacte. Hi ha un tema que és que el Perú és molt gran, les distàncies són molt llargues, i com que és inconcebible viatjar al Perú sense anar a Machu Picchu, les rutes tradicionals van cap al sud. La novetat de la nostra proposta és que també anem a la costa nord, que realment és un territori per descobrir. Jo hi he estat el mes d'agost i ser l'única estrangera, per exemple.
Mm-hmm. I la ruta convencional, quina acostuma a ser? La ruta que ens ofereixen tradicionalment?
La ruta típica sol ser sortir de Lima, anar cap a Paracas, sobrevolar les línies de Nazca, anar-se'n cap a Arequipa, allà visitar, per exemple, la Cruz del Cóndor, no?, per veure els còndors com volen, anar cap a Cusco, on visitar el Valle Sagrado i Machu Picchu, i d'aquí anar cap al Titicaca, el llac Titicaca, a la frontera amb Bolívia, i ja tornar cap a Lima. Mm.
Doncs, si et sembla, el que farem serà reproduir aquest recorregut que heu titulat Descobrir el Perú, un passeig pels Andes, no? Primera parada la feu a Pachacamac, no?
Exacte. Després del llarg viatge amb avió, el que fem és que el primer dia ens quedem a Lima. Pachacamac és un jaciment que hi ha a la mateixa ciutat, i això ens permet descansar el primer dia, però veient un jaciment espectacular que normalment no es visita.
Diuen que és el gran oracle de la costa.
Exacte, molt bé.
I allà també hi ha un museu, no?
Molt sí, l'han estrenat fa poc i posa en context tot el jaciment. Allà hi havia una divinitat oracular que va tenir culte durant molts anys, quan van arribar els inques i van incloure més cultes, però van mantenir aquest antic i realment és un jaciment important en la història peruana.
De Pachacamac sortireu en direcció a les Illes Ballestas, no?, que és la Reserva Nacional Marina del Perú, no? Com és aquest paratge natural, Ariadna?
Tota la costa peruana és desèrtica, de manera que aquí a les Illes Ballestas també és una costa desèrtica, i la gràcia que té és que s'hi troben espècies com el lleó marí o el pingüí de Humboldt, que molta gent no ho sap, però hi ha pingüins al Perú. Mm-hmm. Llavors és una sortida amb vaixell que el que permet és veure les aus guaneres, etc.
També hi ha un enigmàtic candelabre.
Exacte. Hi ha el dubte a veure si és una línia de Nazca més. En realitat no, sabem que és posterior, però encara hi ha dubtes sobre la seva funció. El que sí que sabem és que és d'època colonial, és a dir, quan ja havien arribat els conqueridors a Perú.
Aquests desplaçaments de Lima fins a les Illes Ballestas, com els feu?
Amb autobús.
Mm-hmm. Són bones les comunicacions al Perú?
Són bones, només que sí que és cert que són bastantes hores, però compensa. Mm-hmm.
Durant aquest viatge també hi haurà temps pel misteri, com dèiem, per exemple, a les ja comentades línies del Nazca. On es troben exactament, Ariadna, les línies del Nazca?
Doncs a la vall de Nazca, a la Pampa San José.
Que els hi dona nom, evidentment.
Exacte, a la Pampa San José. I normalment es visiten des del mateix Paracas, s'agafa una avioneta i s'arriba fins a les línies. En el nostre cas ho fem des del mateix Paracas perquè així ens estalviem una hora de vol en el qual no es veuen línies. Per tant, si algú es mareja, per exemple, només té la mitja horeta de veure les línies i tornar a aterrissar.
Com les definiries, les línies? Què són ben bé?
Són el que els arqueòlegs anomenem geoglifs, que consisteix en fer grans dibuixos sobre la sorra del desert.
Uh-huh. La següent parada, en aquest cas, la fareu a un lloc emblemàtic molt conegut, que és Arequipa, no? Coneguda com la Ciutat Blanca, no? Diuen, Ariadna, que enamora tothom a qui va.
Això diuen.
A tu també t'ha enamorat?
Home, ara poder quedarà malament, no és que m'hagi enamorat, però sí que és un molt bon exemple de l'arqueologia, de l'arquitectura colonial al mig dels Andes.
Aquí tenim doncs, aquestes muntanyes del desert dels Andes, no?, que juntament amb Cusco és una de les ciutats, com comentaven, que diuen que és de les més maques del Perú, no? També passejareu en aquesta mateixa zona per la vall de Colca, no? Què ens espera allà?
La vall del Colca està a molta altura, arribes, si fas tot el recorregut, arribes a superar els 5.000 metres d'alçada, i aquí és bonic perquè, a part de tot el paisatge, Perú té això, té paisatge i té arqueologia. Quan arribes al final, arribes a la Cruz del Cóndor i és on es poden veure els còndors volar.
Que és on està el mirador, no? Que ja tenen. Exacte. Un mirador, no? Específicament, no?
Exacte.
Ara que comentaves el tema de l'alçada, què hem de tenir en compte per evitar el mal d'alçada quan fem un viatge al Perú? Quina recomanació
doneu? L'important és aclimatar-se. Nosaltres, per exemple, de Nazca a Arequipa hi anem amb autobús, i això vol dir 9 hores. Seria molt més pràctic fer-ho amb avió. Però d'aquesta manera el cos es va aclimatant a l'altura. Una vegada ja som en altura, intentar evitar esforços, intentar menjar molt, menjars molt pesats, però a part d'això és una qüestió... En la major part dels casos, si afecta, és un mal de cap que s'ha de passar amb paciència.
Mm. Home, la gastronomia al Perú és un gran atractiu, també. Eh?
Espectacular. Mm.
Què és el que recomaneu als experts? Les persones que hi heu estat en més d'una ocasió, que coneixeu bé els menjars típics, pels que no coneixem el Perú, quins plats hauríem de tastar sí o sí?
Home, sens dubte, el ceviche, que és el peix cru, però, per exemple, a mi hi ha altres aliments que m'agraden molt, com, per exemple, la papa, la huancaína. Les patates allà n'hi ha un munt de tipus diferents i valen molt la pena, llavors les fan amb una salsa de formatge molt bona. La causa seria com un braç fet de patata també, i a l'interior pot portar qualsevol tipus, des de verdures, pollastre, etc. També molt recomanable. I llavors hi ha tota la part dels aliments càrnics. No són tan habituals i no són tan històrics. Tradicionalment la dieta peruana és vegetariana, però tot el que sigui chicharrón, per exemple, que és carn fregida, és molt recomanable.
Hem de dir que la gastronomia al Perú està considerada un art, no? Un art dels més desenvolupats del país. Nosaltres en parlarem avui al nostre espai del nostre 600 de viatges amb la Mar Moreno i donarem més detalls sobre el tema gastronòmic. Ara estàvem fent aquesta ruta amb la nostra convidada. Quedàvem concretament després del Mirador de la Creu el Còndor, a Cusco, que és també el malic del món, considerada la capital de l'imperi Inca. Què hauríem de visitar aquí, en aquesta zona?
Perdre's per la ciutat del Cusco és una experiència fantàstica. Trobes els fonaments inques sota la ciutat colonial, el cel és blavíssim, el sol és brillantíssim perquè estem a 3.000 metres d'alçada, per tant, simplement passejar per la ciutat i viure aquesta barreja d'història i present és fantàstic. Però al marge d'això, evidentment, des de Cusco és des d'on es visita el Valle Sagrado, amb ruïnes com Ollantaytambo, Pisac, Chinchero, etc. I, sens dubte, és el punt de partida per anar al famós Machu Picchu.
Exacte, per fi arribem al Machu Picchu. S'han dit tantes coses. Aquesta meravella del món està considerada una de les 7 meravelles del món. Què podries afegir-hi a tot el que s'ha dit, Ariadna?
Crec que és difícil de definir en paraules. Jo, com comentava abans, la primera vegada que vaig estar a Machu Picchu i vaig anar-hi després d'haver excavat un jaciment verge, i estava absolutament segura que em decepcionaria per ser la típica cosa turística.
Clar, clar.
I no és així. Sorprèn, a mi em sorprèn cada vegada que hi vaig, realment té una màgia.
Sí que és veritat que com tu comentaves, doncs, és visitada per moltíssims viatgers, no? No sé si en alguna època de l'any no hi ha tanta afluència de gent, o és millor anar-hi uns dies que uns altres, ho tens controlat això o què?
Bé, Machu Picchu està col·lapsat sempre, i cal dir que segons a quines èpoques no és bo viatjar a Perú, perquè és època de pluges,
per exemple?
I això dificulta, a partir de l'octubre, per exemple, comença les pluges, i això dificulta els trasllats, les carreteres, etc. Per tant, bé, qualsevol època de l'any és bona per anar a Machu Picchu, a qualsevol època de l'any està ple Machu Picchu, però en tot cas sí que recomanaria anar-hi entre abril i setembre.
Serien els millors mesos, eh?
Sí.
Evitar a partir de l'octubre, eh?
Exacte, si el que volem és veure la serra, sí.
A la costa nord també hi ha un desert, el desert de Chiclayo.
Sí, com deia, tota la costa és desèrtica i Chiclayo és part d'aquest desert.
Aquest desplaçament sí que el feu en avió, oi que sí?
Exacte. Hem de passar per Lima obligatòriament, però sí, és l'única manera de salvar aquestes distàncies tan llargues.
Altres ciutats que no podem deixar-nos en aquest viatge al Perú són Sicán, Sipán i Tucumé, també. Per què, Ariadna?
Perquè són jaciments arqueològics d'aquests de la costa nord, pertanyen a diferents cultures, la cultura Sikalmanbayeque i la cultura Mochica, i malgrat que només coneguem els inques, en realitat n'hi ha moltes més. La riquesa d'aquests jaciments amb els seus murals de pintura són absolutament fantàstics.
Hi ha una gran barreja de cultures.
Totalment,
eh?
I a més aquí és on es produïa la gran part de la metal·lúrgia, de manera que l'or dels Andes venia d'aquí.
Encara la mantenen, aquesta indústria, o no?
No.
Ja no. També tenim Huaca de la Luna, tenim Trujillo o Chan Chan, no? Que són tres de les últimes parades. Sobretot Chan Chan, no? Què ens podies explicar d'aquell lloc?
Chan Chan és una ciutat que era capital de l'imperi Chimú. Afegim una altra cultura en el recorregut. està formada per 10 ciutadelles, que cada una de les ciutadelles és pràcticament una ciutat. Al seu interior s'hi enterraven els governants, però també hi feien vida, fins i tot després de la mort. De manera que és interessant veure... Només es visita un palau, però veus una ciutat sencera, amb llacs a l'interior, amb un munt d'estances, amb palaus pel tron, etc.
Mm-hmm. A Lago Titicaca, no sé si l'hem comentat, en quin punt del viatge el tindríeu?
A Lago Titicaca nosaltres no hi anem.
No el feu,
No el visitem. Perquè considero que el Perú dona prou de si i el Lago Titicaca es pot visitar també visitant Bolívia. En Bolívia trobarem un jaciment com Tiahuanaco, que també és importantíssim en la història andina, llavors permet fer un segon viatge i aproximar-se a la part del llac.
I ara ja sí, ens espera la cirereta del viatge, no?, que és acabar aquest tour a Lima, a la ciutat dels Reis. Quins serien els imprescindibles de la capital?
Jo crec que la capital s'ha de visitar el centre històric, sens dubte, amb esglésies importantíssimes, però també recomanaria molt fer una visita al Museu Larco. El Museu Larco Herrera és un museu privat, però tenen una col·lecció fantàstica que permet fer el recorregut per tota la història del Perú. I, a més, té una curiositat, que és que es permet l'accés al que ells n'anomenen la bodega, que serien les reserves del museu, de manera que tu entres a una sala on hi ha centenars i centenars de vasos ceràmics, de manera que és una experiència bonica i que crec que cal viure-la.
Com deies, és un museu privat, no? Suposo que les entrades és factible treure-les el mateix dia,
no hi ha
internet,
cap problema.
Problema, no? No hem parlat dels peruans, és una gent que conquisten, no? Conquisten els viatgers també. Ha estat el teu cas també, Ariadna?
Totalment. Al haver-hi viscut, he aconseguit unes relacions amb gent d'allà que la veritat és que són molt donats als altres, de manera que a mi sempre m'han fet sentir que tenia una família peruana que estava allà esperant-me sempre que hi anava.
Ariadna Baulena, directora de l'Institut de Cultures Americanes Antigues. Ha estat un privilegi tenir-te avui al Viatge Bé com a companya de viatge pel Perú. Moltíssimes gràcies per ser-hi i fins molt aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Adéu.
A RAC1, Viatge Bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz i BD Travel Brands.